Sant Vicenç al dia.
Bon dia. La Generalitat manté el gruix de les mesures actuals anti-Covid durant una setmana més, segons ha anunciat aquest matí la consellera de Salut. A partir de dilluns podran tornar a fer-se totes les activitats extraescolars d'infantil i primària. Pel que fa a les dades de la pandèmia, el coronavirus a Sant Vicenç continua a la baixa, el risc de rebrot és de 113 punts, tot i que la taxa de transmissió pateix un lleuger repunt, és ara de 0,61. De seguida en aprofundim, repassem altres notícies del dia en titulars. El ple d'ahir va declarar Sant Vicenç dels Horts municipi amic dels animals. Es preveuen mesures per combatre el maltractament animal i per treballar pel benestar de les mascotes. A la sessió també es va donar llum verda per iniciar els tràmits per declarar les restes del Pont Palanca a la Riera de Torrelles com a bé cultural d'interès local. Avui és el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia al futbol. Es commemora el naixement de Justin Fajano, el primer futbolista que va declarar obertament la seva homosexualitat. L'Ajuntament mostra el suport a l'efemèride a les xarxes socials i reivindica la lluita del col·lectiu LGTBI en l'àmbit de l'esport. Tot a punt perquè Aina Ramos participi demà al Campionat d'Espanya d'Atletisme Sub-20 a Castelló. La jove vicentina encara a la prova amb el flamant títol de campiona de Catalunya en llançament de javelina en la seva categoria i subcampiona en la categoria absoluta. I ara la previsió del temps per les properes hores amb Carme Farnell.
Presència de força núvols baixos que s'han d'anar trencant durant aquestes properes hores, però tot i això es tornaran a formar de cara al final del dia. S'espera que sigui de cara a finals del matí, migdia i durant la tarda, quan domini l'ambient assolellat. Pel que fa la temperatura màxima, s'espera que en punts de l'interior pugui pujar fins als 18, puntualment fins i tot 19 graus. Això sí, arran de costa, la més alta s'enfilarà entre els 15 i puntualment 16 graus. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Us parla Sara Cabrera. És divendres 19 de febrer. Ara posem Sant Vicenç al dia. Ho avançàvem a titulars. La Generalitat manté el gruix de les mesures actuals anti-Covid durant una setmana més, segons ha anunciat aquest matí la consellera de Salut. Les novetats es limiten a l'àmbit de les extraescolars, l'educació en el lleure i l'esport escolar. A partir de dilluns torna a fer-se totes les activitats extraescolars d'infantil i primària. La resta d'edats continuen com fins ara, amb les extraescolars limitades a les que es fan amb grup bombolla a la pròpia escola. També poden tornar a funcionar els caus i esplais i es permeten els entrenaments escolars de més de 6 persones. El Procicat es vol donar una setmana abans de prendre noves decisions per veure si es confirma la tendència actual, i és que en els últims 3 dies s'ha estancat la tendència a la baixa, i això es podria relacionar amb dos factors, com són una major mobilitat després de passar de confinament municipal a comarcal, tot i que també podria estar relacionat amb l'evolució de la variant britànica del virus. Aquestes petites modificacions entraran en vigor dilluns 22 de febrer i es mantindran durant una setmana fins l'1 de març. Ràdio Sant Vicenç. I ara actualitzem les dades de la pandèmia. El coronavirus continua baixant a Sant Vicenç dels Horts, tot i que ara de manera més lenta que els dies anteriors. Cau en 3 punts, el risc de rebrot és de 113, però puja 3 centèsimes la velocitat de transmissió, de 0,58 a 0,61. La incidència acumulada a 14 dies també baixa, és de 191 casos per cada 100.000 habitants. Pel que fa als ingressos hospitalaris, ahir hi havia 2 persones de Sant Vicenç dels Horts ingressades per Covid. Del 19 al 15 de febrer s'han fet a Sant Vicenç dels Horts 420 PCRs i 405 tests ràpids d'antígens, un total de 825 proves que han confirmat 19 casos de Covid. Això representa un 3,08% de casos positius de coronavirus. La mitjana d'edat de les persones diagnosticades és de 38 anys. Al conjunt de Catalunya, la millora de les dades, com deia, s'ha estancat en els darrers 3 dies. Avui cau el risc de rebrot en 10 punts fins als 264, però la taxa de transmissió encara és alta, de 0,86. Sant Vicenç dels Horts es declara municipi amic dels animals. El ple d'ahir va aprovar l'adhesió al pacte de Teguise contra el maltractament animal. El document preveu mesures per promoure la sensibilització i el bon tracte de les mascotes, així com l'enduriment de les penes en els casos d'especial crueltat cap als animals. La declaració pren el nom del municipi de Lanzarote, on va tenir lloc la mort violenta d'un gos aquest estiu, i a Sant Vicenç dels Horts recorda la mort del gos Jack per un caçador fa unes setmanes. A més, el document preveu campanyes de sensibilització pel benestar animal en l'àmbit local. S'insta l'Estat i la Generalitat a promoure canvis legislatius per endurir les penes en els casos més violents i per crear un marc legal de protecció als animals. Isidre Bautista és portaveu del PSC, el grup proposant de la moció.
Declarar la ciutat de Sant Vicenç dels Horts municipi amic dels animals i donar difusió d'aquest fet als canals institucionals, instar el govern d'Espanya, per exemple, a modificar les lleis necessàries per a prevenir els casos de crueltat contra els animals, fomentant l'educació en l'empatia i la cultura de la pau i que s'aprovi una llei, marc de protecció animal aplicable a tot l'Estat, que obligui a augmentar els estàndards de protecció, instar també el govern d'Espanya a modificar el Codi Penal, com he dit abans, i les lleis necessàries per endurir les penes en casos d'especial crueltat, demanar a tots dos governs, el govern d'Espanya i el govern de la Generalitat, que augmentin els recursos destinats als ajuntaments per a desenvolupar polítiques de benestar animal i protecció de la fauna, treballar conjuntament amb totes les administracions i organismes competents per millorar i facilitar l'accessibilitat dels animals als transports públics, adquirim el compromís per realitzar noves campanyes institucionals de sensibilització contra el maltractament, l'abandonament, el foment de l'adopció i la salut animal, tenint cura del llenguatge emprat a qualsevol comunicació relacionada, sent aquest respectuós en favor del benestar animal.
Des de Junts per Sant Vicenç, Maite Aymerich es va mostrar a favor de treballar per fer un municipi més amable amb els animals, però demanava a l'Ajuntament que informés la ciutadania quan reben una autorització de batuda de caça per part de la Generalitat. En aquest sentit, l'alcalde replicava a la regidora assegurant que no sempre disposen d'aquesta informació a temps. Escoltem Maite Aymerich i la resposta de l'alcalde, Miguel Comino.
Demanem doncs, al govern local que informi a través de tots els mitjans quan hi ha batudes, per tal de que les persones, els vicentins i vicentines, i les persones doncs, que vinguin a Sant Vicenç, quan accedeixin als espais boscosos, sàpiguen que no ho poden fer si hi ha una batuda i estalviar-nos doncs, alguns ensurts.
Ens agradaria, Maite, a nosaltres que la Generalitat de Catalunya, que és qui autoritza les batudes, ens informés quan es fan aquestes batudes, però insistirem per poder tenir aquesta informació. Això, les batudes no les autoritza el govern municipal, ni l'Ajuntament, ni la policia local, sinó que és competència de la Generalitat de Catalunya.
La resta de grups també es van adherir a la declaració. Des de Ciutadans reivindiquen l'esperit animalista que diuen té el seu partit i celebren que s'adoptin mesures per acabar amb el maltracte animal, tot i que consideren que arriben tard. Els comuns, per la seva part, insten a buscar alternatives pel control de la fauna salvatge que no sigui necessàriament la caça. Sentim Antolín Jiménez, portaveu de Ciutadans, i Jordi Gil, portaveu de Sant Vicenç en Comú Podem.
No es la primera vez que se presenta una moción en la cual años atrás ya os puso mi formación y que nos votan en contra por considerarla populista o fuera de sitio o de lugar, pero que unos años más tarde el resto de formaciones la presentan. Y esto hace pensar si se suman a otras iniciativas tarde es porque se espera que sucedan hechos para cambiar su opinión. Hay que actuar antes de que sucedan las cosas. Esto lo digo porque las últimas semanas hemos estado viendo cómo ocurrían estos hechos. Y es ahora cuando el resto de formaciones políticas han dado cuenta de la importancia que tiene modificar estas leyes para proteger a los animales y también a sus dueños.
Que per desgràcia aquesta moció ve precedida d'un assassinat, d'un gos veí, d'en Jack, de mans d'un caçador, però també de 51 assassinats l'any 2020 i d'un assassinat també a un municipi no molt proper de Sant Vicenç, d'un caçador una persona, mentre aquesta està recollint unes pinyes. Més de 600 persones ferides per trets de caçadors, un fet que no és menor i que cal reconduir. I és que aquest propi pacte de Teguise parla de demanar a les administracions supramunicipals que augmentin els recursos als ajuntaments per desenvolupar polítiques de benestar animal, per un costat, i de protecció de la fauna. I nosaltres en volem parar aquí, a la protecció de la fauna, perquè hi ha altres mecanismes per protegir o per controlar aquesta fauna, que no cal que sigui únicament mitjançant la caça. Ràdio Sant Vicenç.
El ple d'ahir també va aprovar per unanimitat iniciar els tràmits per declarar les restes del Pont Palanca a la Riera de Torrelles com a bé cultural d'interès local. En aquest punt, el govern municipal va anunciar que està treballant per redactar un primer esbós del catàleg de patrimoni de Sant Vicenç dels Horts. La construcció del Pont Palanca data de 1902. Es va construir perquè els vicentins i vicentines que treballaven a la colònia Güell poguessin travessar el riu a peu. Actualment només se'n conserva un dels pilars. Pel govern local, el Pont Palanca és un element amb alt valor arquitectònic i social que cal conservar i protegir. Isidre Bautista, regidor de Cultura.
La seva singularitat arquitectònica, ja que es tracta de l'únic element d'obra pública d'aquestes característiques que es troba al municipi i és testimoni d'una obra d'enginyeria de gran bellesa, tot i que només ens queda un dels seus dos pilars, i el seu lligam social i patrimonial, ja que es tracta d'un element lligat a l'evolució històrica del terme municipal en una època concreta que va marcar una relació molt característica amb el seu entorn, destacant el canvi social del pas d'una economia agrícola a l'inici de l'economia lligada a la industrialització.
A més, l'alcalde assegura que la protecció del Pont Palanca també es fa prèviament a saber com evolucionen les obres que han de connectar l'autopista 2 amb la carretera de Sant Boi.
Estem esperant com evoluciona el tema de les obres que han de millorar la connexió entre la A2 i la BB-2002. Encara el Foment està en procés de redacció d'aquest projecte i encara no sabem exactament com quedarà afectat, si és que queda afectat aquest pont. Llavors, l'objectiu principal és protegir-lo per si es veiés afectat també per aquestes obres, doncs tenir un element de protecció encara més potent per sobre. Passi el que passi, s'ha de veure afectat, diguem, per les obres. Nosaltres treballarem per protegir el pont amb aquesta negociació que es faci amb el Ministeri. Si no ha de quedar afectat directament, doncs sí que la previsió és poder fer una petita intervenció que dignifiqui aquest element.
L'oposició es va mostrar favorable a la protecció del Pont Palanca de la Riera de Torrelles i preguntaven en quin punt es troba la redacció del catàleg de patrimoni local, tot oferint-se a participar-hi. Maite Aymerich, de Junts per Sant Vicenç, i Jordi Gil, dels Comuns.
Quina previsió teniu? Perquè en el pressupost de 2021 no hem contemplat cap previsió pressupostària pel que fa al catàleg de patrimoni arquitectònic i històric de Sant Vicenç dels Horts, i en qualsevol cas nosaltres votarem favorable a aquest punt, que ens sembla molt encertat, doncs, a protegir mentre no resolem aquest catàleg.
Edificis i patrimoni històric de Sant Vicenç, que nosaltres, evidentment, estem d'acord en que s'han de protegir, però no només protegir, que aquesta és la tercera part, perquè no ens podem quedar únicament en la protecció, sinó que també s'han de restaurar i hi ha d'haver una inversió. I, per tant, també la pregunta és si està previst, una vegada ja estigui declarat aquest patrimoni com a bé cultural d'interès local, si està previst fer una inversió de millora o recuperar-lo, perquè el pont, la veritat és que és veritat que està allà, és veritat que tot el que ha dit l'Isidre és ben cert, però faria falta posar-lo en valor.
En resposta, el regidor de Cultura assegurava que s'ha reservat una partida de pressupost per a començar a treballar en un esbós del catàleg per aquest any. Isidre Bautista.
En el pressupost d'aquest any s'han reservat 20.000 euros per la redacció d'aquest catàleg. Sabem que no serà suficient perquè normalment són feines molt, molt feixugues, però era un inici. Tenim un tècnic de la casa que està fent les gestions amb la Diputació per intentar començar i que ens orientin una miqueta per on han de començar aquestes feines, i l'arxivera municipal igual. Hem fet un recull de tots els vecils que s'han fet durant totes aquestes legislatures anteriors, també, des de fa molt de temps, diguéssim, vecils que han declarat als altres ajuntaments, és a dir, altres equips de govern, i també altres com la Generalitat, que també ha fet algunes declaracions. Ràdio Sant
Vicenç! Ahir també es va donar llum verda a l'inici de la licitació del contracte del servei d'atenció domiciliària. L'Ajuntament preveu una contractació pública de gairebé 1.340.000 euros i un increment de 14.000 hores anuals per a aquest servei. L'oposició considera que la nova licitació no està en compte la situació socioeconòmica derivada de la Covid, i explicant que no troben els preus de nocturnitat i en cap de setmana de les hores que preveu el contracte. Georgina González, dels Comuns, i Mei Sardà, de Junts per Sant Vicenç.
Aquesta licitació és d'urgència quan es va aprovar la continuïtat del mateix en el mes de juny. I, per tant, entenem que hi ha hagut temps de sobre, quasi 9 mesos, per elaborar els plecs tècnics contemplant les conseqüències de crisi sanitària, social i econòmica fruit de la Covid-19. En segon lloc, en aquest nou contracte es fa un nou estatut total d'hores del servei d'atenció a la persona i servei de neteja de la llar. I no es contemplen els diferents preus segons si el servei es realitza en un dia festiu, laboral, o si aquest mateix servei és nocturn.
Valoraven una insuficiència d'aquesta partida pressupostària. Crec i veiem que s'ha augmentat la quantitat destinada al nou contracte. Però el que jo pregunto és, això es deu a l'augment del preu hora o bé a un augment de les hores de servei? Tenint en compte l'agreujament de la situació social derivada de la pandèmia del Covid-19, es mantenen tancats els centres de dia. Les famílies no poden donar el mateix suport que donaven abans. Les dones principalment són les que més pateixen això. Després els serveis especialitzats també estan tancats. Qual cosa fa imprescindible un augment considerable d'hores en el servei d'ajuda domiciliària per a les persones vulnerables. Això, verdaderament, amb aquest projecte no ens queda gens clar.
La regidora de Serveis Socials, Mireia Vergés, assegura que sí s'ha tingut en compte la situació de la pandèmia en aquesta licitació i que per això s'han augmentat les hores del servei. Explica també per què no apareix el preu d'hores per nocturnitat i festius.
Aquest servei ni es treballa en nocturnitats ni es treballa mai en festius. Amb la qual cosa doncs, ja ens van comentar que cada vegada eren unes dades que ho posàvem i que en principi doncs, no calia que les féssim constar perquè no era un servei que es donéssim atenció ni en dies festius ni en horaris doncs, nocturns. I això ha sigut el motiu doncs, que hem tret doncs, aquests imports. El preu s'ha ampliat perquè també s'han ampliat doncs, les hores previstes per servei. El tema Covid sí que evidentment el tenim en compte i per aquest motiu, com que sabem com està la situació amb el que pot passar. Ampliem les hores, ampliem la previsió d'hores. El que passa que mai podem donar unes hores tancades perquè és un servei que mai sabrem quantes acabarem realitzant i quantes no, perquè va en funció també dels serveis que s'hagin de donar, les demandes. Les hores que s'han realitzat aquest any de l'ATF han sigut 38.619 i la previsió per aquest any són de 53.000. Això vol dir que, evidentment, sí que hi ha un augment d'hores.
En un altre àmbit, la detenció del raper Pablo Hasél va ser un dels temes que va comportar més debat polític al ple d'ahir. Junts per Sant Vicenç i Comuns presentaven d'urgència una moció demanant el seu indult i en defensa de la llibertat d'expressió. La urgència de la moció va prosperar amb l'únic vot desfavorable dels tres regidors de Ciutadans. Al debat, les posicions dels diferents grups polítics al respecte de l'empresonament del músic lleidatà es van distanciar molt entre l'equip de govern i l'oposició. Junts per Sant Vicenç i Comuns denunciaven l'empresonament del raper com una mostra d'atac a la llibertat d'expressió. Gil aprofitava també per condemnar la violència produïda a algunes manifestacions en suport de Hasél. Escoltem Arnau Mata, de Junts per Sant Vicenç, i Jordi Gil, dels Comuns.
No és només el cas de Pablo Hasél, sinó que és una situació molt més generalitzada la que està passant doncs, al nostre país. Té diverses sentències, però la d'ara és la que el fa entrar en presó, una condemna a 9 mesos de presó, sota els càrrecs d'enaltiment del terrorisme, d'injúries a la corona i d'injúries a les institucions de l'Estat. El motiu? Publicar uns tuits i publicar una cançó que sembla que no va agradar i que ha estat mereixedor doncs, de tots aquests càrrecs i d'una pena de presó. No? Nosaltres considerem que en plena democràcia aquest tipus de delictes no haurien d'estar tipificats en el Codi Penal. No s'hauria d'empresonar a ningú, i menys algú del món de la cultura, per fer uns tuits i per escriure cançons. No? Al final, no es tracta de si uns tuits agraden més o agraden menys. No es tracta de si aquesta persona ens cau millor, ens cau pitjor. Es tracta que aquesta persona ha fet ús de la seva llibertat d'expressió i que se'l reprimeix per dir el que en una democràcia doncs, s'hauria de poder dir.
Creiem que és injustificable i volem expressar el nostre rebuig a les situacions que estem vivint a diferents capitals catalanes. Per tant, mai podem defensar segons quines actituds violentes i no es pot normalitzar la situació que estem vivint, no? Els presos polítics, moltíssima gent que està encausada, l'empresonament de Pablo Hasél, altres, però això ja deia, que el Congrés dels Diputats també hem presentat aquesta proposta per demanar el seu indult i també hem demanat una modificació del Codi Penal per evitar també aquestes situacions que, per desgràcia, ens estem acostumant a veure i que sembla que siguin normals quan no ho són. L'altra és que també s'ha d'acabar amb la llei Mordassa, perquè bàsicament, i com també deia l'Arnau, Pablo Hasél està a la presó per uns tuits.
D'altra banda, PSC i Ciutadans criticaven que es convertís en un màrtir a algú que consideren un delinqüent. Els socialistes, però, afegien que estan d'acord amb revisar el Codi Penal per acabar amb el delicte d'injúries a la corona, que consideren anacrònic. Escoltem Isidre Bautista, del PSC, i Antolín Jiménez, de Ciutadans.
El seu historial testifica que no és tampoc cap angelet, diguéssim. Acumula fins a 5 causes penals, una encara oberta i 4 condemnes més, que per això s'ha entrat a la presó. 2 per agressions físiques, una a una periodista en una roda de premsa i una altra a un testimoni d'un judici contra un amic. Tot i així, i malgrat això, no hauria d'estar a la presó, o almenys no per l'impagament de multes per injúries contra la corona o contra les institucions de l'Estat. I creiem que sí, que és urgent una reforma que despenalitzi aquest tipus de delictes que avui creiem que són anacrònics. Ara bé, la llibertat d'expressió no és un dret absolut. Hi ha d'haver límits. Diguem-ho clar. Hasél volia anar a la Garjola per cridar l'atenció perquè, com a raper, creiem que no té massa rellevància. Però la pressió és una forma equivocada de tractar personatges així, també ho creiem. És un rebel sense causa convertir ara en un màrtir de la llibertat d'expressió.
Yo seguiré brindando cuando ETA le vuele la nuca a un pepero. Sí, esa es la cara que se le queda a uno al escuchar esta frase. Una frase de Pablo Hasél. Me decepciona ver cómo se presentan mociones de urgencia para intentar indultar a un delincuente. Esto no es la primera condena de delincuente Hasél. 2015, 2 años de cárcel por las alabanzas a ETA, Al-Qaeda, los grapos y Terra Lliura. Es más, pedía que se atentara contra representantes del PSOE y del PP. 2016, 6 meses de cárcel por agresión a un cámara de TV3, al que llegó a rociar con líquido químico. 2,5 años de cárcel por agresión a un testigo de un juicio. 2018, investigado por asalto a la subdelegación del gobierno en Lleida. Esto está pendiente de juicio. Una persona que alaba la violencia, el terrorismo, ha golpeado a la policía y se pretende hacer mártir a un delincuente reincidente.
La moció finalment no va prosperar. PSC i Ciutadans van votar-hi en contra. Ràdio Sant Vicenç. A la sessió d'ahir també es va aprovar l'adhesió de Sant Vicenç al quart pla transversal de polítiques feministes del Baix Llobregat i es va ratificar la pròrroga per l'atenció jurídica del Servei d'Atenció i Informació a les Dones de Sant Vicenç, entre d'altres temes. El ple va acabar pels vols de la mitjanit. Podeu recuperar la sessió sencera al canal de YouTube de l'Ajuntament i en una estona a les xarxes socials de Ràdio Sant Vicenç.
¡Hemos llegado! Perseverance llegó, hemos llegado, confirmado.
Confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the sands of past life.
Així es va viure l'arribada del robot Perseverance al planeta Mart. Es va poder seguir en directe a través del programa de la NASA, la primera retransmissió que l'agència fa en espanyol d'un aterratge planetari. Un esdeveniment mundial, històric, que ha comptat amb la intervenció de 3 alumnes de l'escola La Guàrdia. Eva García.
Són Margua Brivici, Maya Chivijurado i Laia Pasqual Sinyol, alumnes de tercer i quart de primària de l'escola La Guàrdia. Les van poder escoltar quan el Perseverance ja era sa i estalvi a la superfície de Mart. Va ser aleshores quan el programa de la NASA va donar veu a les exploradores i els exploradors del futur.
Hola, me llamo Margua y tengo 8 años y mi sueño es ser astronauta y viajar algún día a Marte.
Hola, me llamo Maña, tengo 8 años, vivo en San Vicente del Sol y mi sueño es que de grande quiero ser científica de la NASA.
Me llamo Laia, tengo 9 años, vivo en España y de mayor quiero ser mecánica de robots para hacer la vida más fácil a los humanos. Adiós.
Me siento muy orgulloso de todos los exploradores del futuro. Muchas gracias por mandarnos esos videos tan lindos. Espero algún día verlos aquí en la NASA compartiendo con nosotros estos momentos tan especiales y ojalá que haya muchos más con ustedes en ellos.
Era l'enginyera de la NASA Diana Trujillo, directora de vol de la missió Mars 2020 i qui a nit va assumir també el paper de presentadora del programa. Parlem ara amb la tutora de tercer de la Guàrdia, Encarni Bosch. Bon dia.
Bon dia.
Com heu viscut aquesta col·laboració amb la NASA?
Doncs mira, la veritat és que amb molta motivació, molt il·lusionats. Quan van gravar els vídeos per enviar-lo, doncs no ens imaginaven realment que acabéssim sortint, no? I, bueno, molt emocionats.
Perquè aquests vídeos vosaltres els vau gravar ja fa uns quants dies, quan encara no se'n parlava als mitjans de la missió Perseverance, com s'està parlant des d'aquesta setmana, no? Així que vau haver de posar-vos les piles ràpidament.
Sí, la veritat és que, bueno, a la nostra escola estem en un projecte que es diu Magnet i gràcies al nostre partner, que són la UPC, ens va arribar aquesta informació bastant abans. I ens van oferir això, no?, que hi havia la possibilitat de gravar uns vídeos i participar en el programa des de part dels alumnes per fer preguntes i tal, i no vam pensar-ho, vam decidir directament en gravar-ho, deixar un espai a les classes per fer-ho, els nens molt motivats. S'ho van treballar molt ràpid i ho vam engegar.
Uh-huh. No sé si ho vau veure a nit en directe o ho heu pogut comentar aquest matí a l'escola, m'imagino que sí, no?
Les dues, sí. Nosaltres ahir vam informar, bueno, les famílies ja ho sabien, però vam reenviar la informació pel recordatori i inclús ens han arribat les fotos dels nens en directe veient-ho i molt vídeos i, bueno, espectacular. I aquest matí, pues, òbviament, ho hem comentat i els nens que potser no s'havien vist que havien sortit han al·lucinat. es creuen que són famosos internacionalment.
Déu-n'hi-do, perquè és que el vídeo porta ja prop de 2 milions de reproduccions.
Sí, la veritat és que quan hem vist la quantitat de reproduccions s'han fet com mig desmaiats a classe. Estan de veritat espectacularment emocionats i motivats amb el tema.
I vau gravar molts vídeos, la col·laboració ha estat molt gran. Finalment, en directe, en el programa en directe de la NASA van sortir les intervencions de la Marwa, la Maya i la Laia, a més d'altres nenes i altres nens de Colòmbia i dels Estats Units. Com s'ho han pres les tres protagonistes?
Doncs, bueno, això és que ni s'ho creuen. Una sí que ho va veure ahir en directe i va al·lucinar perquè no s'ho esperava que ella sortís. I la segona, quan ha arribat a classe, li han dit que no som famoses. I, bueno, aquella deia, no m'ho crec, encara ni posa-m'ho, sisplau. I ho hem vist entre tots i els companys estan també molt contents de que hagin sortit elles dues i en representació de la resta. I no obstant, també és que si es veu, les preguntes que responen també són les preguntes que els nens van fer en els altres vídeos. Uh-huh. Tot i que no hi han sortit, les han fet servir, que és molt interessant també.
Fareu alguna col·laboració més amb la NASA, potser amb aquests altres vídeos que vau gravar?
Bueno, segurament que sí. La veritat és que nosaltres continuem... Clar, la classe de tercer, tot això ve perquè el nostre projecte d'aula és el tema de l'univers, de l'espai, i clar, i ve molt donat per tot el contingut i el que estem treballant. I bueno, amb la NASA no sé si directament, però segur, però sí que continuarem fent totes les col·laboracions que puguem. De fet, també hem participat en l'InfoK, en la invenció d'un nom del primer nanosatèl·lit català.
Ah, i quina ha estat aquesta participació?
Doncs nosaltres hem gravat un vídeo en forma de rap i hem decidit, bueno, la classe de tercer va valorar que el nom fos Val Oró per Valentina Terescova i Joan Oró, que són dos personatges molt importants d'aquesta àrea i que han treballat a l'aula. I van crear un rap i si ho voleu veure tenim el vídeo en Instagram de l'escola.
Ah, doncs sí, i tant que el buscarem i veurem si finalment és el nom triat. Sí que va anunciar la Generalitat que el nom d'aquest nanosatèl·lit el triarien els nens i nenes de Catalunya. De fet, a la missió Perseverance de la NASA també li han posat el nom als infants.
Per la tria vam arribar tard.
Sí, però bé, heu estat a l'aterratge, a l'arribada al planeta, que és el plat fort. Uh-huh. Què suposa per l'escola La Guàrdia aquesta projecció mundial?
Buah, pues és que és una empenta tan... Bueno, jo com a mestra i els nens, perquè a vegades sempre pensem en la motivació dels nens, i jo avui estic com neguitosa, no? Des d'ahir a la tarda estava nerviosa perquè ens hem fet nostre aquest aterratge. Com ens sentim que hem participat en aquesta investigació, en aquestes tecnologies. I la veritat és que com a prospecció de futur els nens es veuen treballant a la ESA, a la NASA, anant a Mart. I això és que no té preu. Sobretot les nenes avui dia, no? Que nenes, la majoria de les nenes vulguin fer carreres científico-tecnològiques, doncs aquesta és la prospecció del futur.
Clar, justament aquest és un dels objectius que persegueix, que perseguia sí. aquest programa. La presentadora del programa Juntos Perseveramos, ho van dir així, va ser Diana Trujillo.
Diana Trujillo,
enginyera sí. aeronàutica colombiana i directora de vol de la missió Mars 2020. Això també és una aposta de la NASA per mostrar referents diversos, en aquest cas dona, jove, llatina. Quin paper poden jugar aquests referents com la Diana Trujillo en les nenes de Sant Vicenç dels Horts?
Doncs mira, és que tenir un referent, és tenir un referent. Moltes vegades estudiem els personatges importants de la ciència o de les matemàtiques o de la literatura, són homes, i que està molt bé perquè ho hem de conèixer, però també hem de conèixer que hi ha moltes dones que fan. I com a nen petit o com a nena petita, tu necessites tenir, marcar un objectiu. I si no tens una persona com a referent, no pots marcar-te aquest objectiu. Llavors les nenes ara que estan visquent, doncs, com te deia, no? amb la Diana Trujillo, amb la Valentina Tereskova, amb Cristina Koch, totes aquestes aquests personatges famosos de les ciències, de l'aeronàutica i tot això, doncs elles s'hi fixen i volen ser com aquestes persones i poden, tenen un camí que poden seguir perquè poden veure si han fet una carrera o una altra i quins són els passos que aquestes persones han fet per arribar on estan. I elles ho poden repetir.
L'enginyera Diana Trujillo va donar pas als vídeos, a aquestes intervencions de les nenes i els nens, com els exploradors del futur.
Del és futur,
que,
sí.
Si alguna volem... cosa, si algú sap de treballar a llarg termini és la NASA, perquè, per exemple, aquestes mostres que recull, que recollirà el Perseverance, les tornaran a la Terra en una altra missió, s'espera que d'aquí 10 anys...
D'aquí 10 anys, sí.
Feina a molt llarg termini. I s'encarregaran els nens i nenes d'avui en dia. Veus néixer vocacions d'aquest tipus?
Òbviament sí, òbviament sí. De fet, a la nostra classe, a tercer, molts nens i nenes ja han comentat avui doncs d'aquí 10 anys serem nosaltres. Qui, bueno, ho han confirmat, no? Ells mateixos ho han dit, doncs que bé, perquè haurem d'esperar molt, però podrem fer-ho nosaltres. Ja estarem en una edat, no?, que potser podem arribar a col·laborar en aquestes investigacions quan arribi a la Terra.
Que bé poder pensar així, eh?
La veritat és que sí, jo avui, com a mestra, estic molt contenta, perquè els veig la il·lusió que tenen a la cara, les ganes de treballar, de continuar investigant, i bah, és increïble.
I a tu, Encarni, altres companys, ja com a mestra, el que comentaves, que tu també estàs emocionada avui, sí. Altres companys, què t'han dit?
No, doncs felicitacions a la classe i, bueno, també... També, com comentem, no? Tant a mi com a la companya de quart, que també la Maria, que també ha sortit la Laia de la seva classe, doncs felicitacions i, bueno, i aquest acompanyament i guiatge que fem als nens, doncs, bueno, per, com jo sempre dic, aquesta és la meva paga extra, no?, com a mestra.
Doncs, Encarni Bosch, tutora de tercer de la Guàrdia, moltes felicitats, felicitats a tota l'escola.
Moltes gràcies a vosaltres també per aquesta oportunitat de transmetre aquesta informació i aquesta participació que hem fet.
Doncs que vagi molt bé i a continuar
Igualment.
Fent aquesta bona feina. Bon dia.
Bon dia.
Són, sens dubte, moltes emocions que ara cal pair. La directora de vol de la missió, Diana Trujillo, agraeix l'alumnat de la Guàrdia la seva col·laboració.
Hola, estudiantes de la Guàrdia. Quería darle muchísimas gracias por todos los mensajes que nos han mandado. He aprendido mucho de su escuela también. Me parece que el hecho de que ustedes estén enfocados en la robótica y estudiando robótica es algo increíble. Yo también soy una ingeniera y quiero decirles que aparte de ser una de las directoras de vuelo, como ingeniera tuve el placer de trabajar con el brazo robótico y dos de los instrumentos que tenemos que van a tratar de descubrir vida. Te quiero dar muchísimas gracias por todo lo que nos has mandado. Y espero que en algún día nos encontremos en la NASA y sigan soñando y ojalá que trabajemos juntos. Gracias.
Es tracta d'un vídeo que l'enginyera de la NASA ha enviat als nens i nenes de l'escola La Guàrdia. El següent pas de la missió al Planeta Vermell és ara comprovar que el robot es troba en perfecte estat, que tot funciona, i a partir d'aquí el Perseverance començarà a recórrer el cràter on es troba i a recollir mostres per estudiar-les a la Terra.
Continuen les jornades de portes obertes a les escoles i instituts de Sant Vicenç dels Horts. Enguany, la majoria aposta pel format virtual a causa de la pandèmia. És el cas de l'Escola La Immaculada, que aquesta tarda té prevista una sessió telemàtica per atendre els dubtes de les famílies que estiguin interessades en matricular els seus infants al centre. De seguida en parlem amb la directora de La Immaculada, Marta Argilés. Bon dia.
Hola, bon dia.
Com heu plantejat la sessió?
Doncs bé, com has comentat, enguany les portes obertes sí que seran en un format virtual. Aquestes seran doncs, aquesta mateixa tarda, a les 4. Si bé les famílies que ho sol·licitin podran tenir accés a les portes obertes en qualsevol moment a partir d'aquesta data. També nosaltres hem plantejat una visita guiada a l'escola el proper 6 de març, amb cita prèvia i en grups de 10 persones màxim. I també per a aquelles famílies interessades estem oferint entrevistes personalitzades. Tota aquesta informació la poden trobar a la web de la nostra escola, a la Immaculada Ponés, o a la nostra compte d'Instagram.
A la jornada virtual d'aquesta tarda, normalment aquestes sessions telemàtiques funcionen per inscripció prèvia. Hi ha moltes famílies interessades?
Exacte, nosaltres hem fet una inscripció prèvia i són forces les famílies que ens han sol·licitat tenir aquest accés.
I què explicareu aquesta tarda, a grans trets?
A grans trets explicarem el nostre projecte educatiu, l'escola, qui som, que som part de la fundació, que portem molts anys arrelats al poble, i explicarem el nostre dia a dia a l'escola i que vegin doncs, com treballen els alumnes a la Immaculada.
Quins són els principals dubtes o neguits que us acostumen a adreçar les famílies en aquests moments de jornades de portes obertes i a l'hora de matricular els seus fills i filles?
Les preguntes que acostumen a fer doncs, és com ajudem els alumnes en el seu aprenentatge, com focalitzem o no focalitzem el desenvolupament i de quines són aquelles àrees en les que nosaltres impulsem més l'aprenentatge.
I ja per acabar, què destacaries del projecte educatiu de la Immaculada?
Doncs nosaltres destacaríem el que apostem i fomentem molt l'aprenentatge de les llengües. Com a llengua estrangera nosaltres treballem l'anglès i el xinès, en dos casos des de P3 i comptem amb mestres natives. I també impulsem molt la formació dels alumnes en la competència digital.
Doncs aquesta tarda a les 4 hi ha jornada de portes obertes virtuals per l'Escola La Immaculada. Gràcies per atendre'ns i directora del centre, Marta Argilés.
Moltes gràcies.
Avui és el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia al futbol. Es commemora el naixement de Justin Fashanu, el primer futbolista professional declaradament homosexual i que va rebre una discriminació brutal pel fet de fer-ho públic i per la seva condició. L'Ajuntament s'ha sumat al suport de l'efemèride i reivindica la lluita del col·lectiu LGTBI en l'àmbit de l'esport. L'LGTBI-fòbia al món del futbol encara està present avui dia. A Espanya, àrbitres com Jesús Tomillero han requerit protecció policial davant d'amenaces de mort rebudes als camps de futbol després d'haver declarat obertament la seva orientació sexual. La forta discriminació que pateixen les esportistes LGTBI fa que la visibilitat de referents al futbol i altres esports majoritaris sigui pràcticament nul·la. De fet, Espanya va ser eliminada del rànquing d'igualtat LGTBI a les Olimpiades de Rio de Janeiro del 2016 al no comptar amb cap atleta LGTBI visible. Seguim parlant d'esports. Aina Ramos participarà demà al Campionat d'Atletisme d'Espanya Sub-20 a Castelló. La jove vicentina ve de proclamar-se campiona de Catalunya de menors de 20 anys en llançament de javelina a Sabadell i ara ja té la mirada posada en el campionat d'aquest cap de setmana i en l'absolut, que se celebrarà d'aquí dues setmanes a Badajoz. Ramos va aconseguir fer-se amb el Campionat Sub-20 en llançament de javelina la setmana passada i també es va proclamar subcampiona de Catalunya en la categoria absoluta. Diu que, tot i que la temporada ha començat estranya, està satisfeta amb els resultats.
Sí que és veritat que la temporada ha començat així una mica estranya en aquesta última competició del campionat. No van ser ni les condicions ni crec que l'organització les acertades. Bueno, al final vaig aconseguir el meu objectiu, queda campiona i en el cas de l'absolut també m'hagués agradat campiona, però no va ser possible. I res, ara m'estic preparant per aquesta setmana, aquest dissabte, fer el d'Espanya sub-20. Vaig amb la millor marca i si és possible quedar primera, que és el meu objectiu, i es realitza a Castellón.
Com sentíem, aquest cap de setmana competirà el campionat sub-20 d'Espanya a Castelló. Si segueix amb el seu ritme imparable, l'objectiu és guanyar-se el passi pel campionat absolut d'Espanya.
La setmana que ve faria, si tot va bé amb la marca, i entro, aniria a realitzar el campionat absolut d'Espanya, a Montijo, i espero que tot surti bé i que la temporada progressi i que el coronavirus ens deixi entrenar i seguir com fins ara.
El Campionat Absolut d'Espanya d'Atletisme tindrà lloc el cap de setmana vinent, els dies 27 i 28 de febrer, a Montijo, Badajoz. Molta sort, campiona.
Sant Vicenç del dia.
I amb els èxits d'Aina Ramos acabem aquest informatiu de divendres. Dilluns, a partir de la una, tornem a explicar-vos tota l'actualitat municipal. Gràcies per fer-nos confiança i fins demà. Fins dilluns.